Bon dia, ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Benvinguts a la tertúlia, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret. És una hora que destinem per conversar amb convidats que en el dia d'avui saludem ja. Els tenim als nostres estudis. En primer lloc, Dani Canals, molt bon dia.
Bon dia.
També amb nosaltres, Santiago Antañón. Bon dia, bons
dies. Bon dia,
bon dia. I en Frederic Guic, molt bon dia.
Bon dia.
Amb ells tres conversem en els pròxims minuts fins a arribar a les 10 del matí de temes interessants, tant com el que ha obert avui el Bon Dia Bon Hora, l'informatiu matinal de la ràdio. Hem explicat, hem avançat que els establiments de l'Avinguda Just Merlès i del carrer Santa Cristina podran posar taules i cadires a la via pública i ja a partir d'avui mateix. Així ho ha aprovat el ple municipal, una mesura que té caràcter provisional i que estarà vigent fins al dia 15 d'octubre. Les terrasses podran estar muntades només en horari diurn, de 8 del matí a 9 del vespre. Tema, doncs, que prové del ple d'ahir, es va aprovar ahir en sessió plenària. Primeres impressions, Dani Canals.
A mi m'ha agafat així de sorpresa, sí? Perquè no estava el cas. N'hem parlat aquí fora mentre esperàvem. Bueno, el que està clar és que el carrer La Riera i el carrer Santa Cristina són extremadament concorreguts i en segons quines hores, amb les sortides de segons quines excursions i amb segons quins horaris, estan molt, 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 molt atapades. Suposo... Has dit que la mesura era provisional, m'imagino que això serà una prova per veure com funciona i per si es pot posar definitivament. El que sí que és evident és que em sembla una mesura pacificadora una mica de la Riera. No sé si la Riera i Santa Cristina tindran prou capacitat per fer conviure taules, cadires i vianants o gent que espera, però en tot cas, i de cara a un futur, el que sí que és evident és que la remodelació de Just Merlès i el passeig de Lloret i Pau Casals, per mi, és el gran eix transformador urbanístic de Lloret. Com a prova em sembla positiu, per què no?
Mm-hmm. Santiago.
Vamos a ver, a mí me ha cogido también un poco de sorpresa, bueno, cuando leí que en el pleno, en el día del pleno estaba este tema, todos sabemos la conflictividad de la Riera en cuanto a la cantidad enorme de gente que pasea por ahí por la Riera, sobre todo por la noche. Me he quedado un poco tranquilo al escuchar que es un tema profesional. Yo diría que más que profesional debería ser experimental, porque me parece un poco difícil como empresario, por ejemplo, tener un bar, un establecimiento y unas mesas en la calle y un señor que se siente a las 9:45 y luego a las 9:00 tienes que decirle que se levante y se vaya. A ver cómo se lo van a tomar. Yo personalmente creo que es un tema un poco difícil, pero vamos, para no ir en contra de las cosas que aprueba el ayuntamiento, espero que se lo hayan pensado bien, pero yo lo que propondría es que fuera en plan experimental. Todos conocemos los escándalos que ha habido en la Riera algún año. ¿Os acordáis vosotros hace 4 o 5 años la pelea que hubo allí en la Riera? Solo faltaría que se liaran allí con mesas y sillas a patadas y bueno, salíamos otra vez en los periódicos. Por lo tanto, para no ir en contra del sector que lo ha pedido con un gran interés, yo diría que unieran la palabra experimental, y si funciona, pues adelante; si no funciona, pues que hablemos a ver qué se quiere hacer de la Riera. Yo recuerdo perfectamente que en el plan operativo está el tema de la Riera, como Pau Casals, incluso todo el paseo marítimo, hay un proyecto de remodelación. E incluso quiero recordar aquí una vez más que hace muchos años yo había llevado a todos los alcaldes de Lloret a Madrid para hablar de la remodelación del paseo marítimo, y el proyecto se quedó encima de la mesa, pero estaba aprobado, y yo recuerdo perfectamente que el Estado pagaba todo lo que era remodelación superficial, lo pagaba el Estado, y es una verdadera pena que se quedara en un cajón y se ha quedado ahí. Pero a mí lo que me gustaría es que se explicara claramente la remodelación, qué significa, qué es lo que se va a hacer. porque como bien ha dicho Canals, vamos a ver, lo más bonito de Lloret es todo el paseo marítimo, y es una verdadera pena, y esto lo digo hasta la saciedad, de que la imagen que tiene todo el mundo de Lloret es que es un gigantesco parque de superficie. Entiendo claramente que del paseo marítimo de Lloret deberían desaparecer los coches, las motos, todo eso debería desaparecer y convertirse pues en una rambla, un paseo que la gente disfrute de nuestra mejor visión. Por lo tanto, yo diría que el objetivo sería pues un proyecto de remodelación del paseo marítimo, pero que sirva para pasear, no para colocar motos y para colocar coches. Y el tema de la riera, yo sigo proponiendo, repito, hasta la saciedad, que sea como mínimo experimental.
Uh-huh. Fede.
Jo sí que estava al tanto, perquè jo els dies que hi ha ple no hi assisteixo, però l'escolto a través de Nova Ràdio Lloret. I bueno, ja m'he guanyat un punt aquí. No, a veure, així queda molt maco, no? Volem pacificar, dinamitzar la riera, però jo crec que anem tard. O sigui, al mes de maig aprovar aquesta decisió, doncs em sembla que anem tard. És experimental, Santiago, ja lo dijeron ayer, que iban a aprovar este año y bueno, veríamos a ver cómo sale. Però jo crec que amb temes tan importants no es pot anar amb experiments. Crec que això es tenia que haver preparat molt, molt abans, hem tingut tot l'hivern per planificar-ho i fer-ho. Llavors, també és cert que s'ha escoltat que hi ha informes de seguretat per part de la policia que desaconsellen doncs, a l'atapeir aquell espai tan estret que hi ha, perquè realment es parla d'uns 4 metres de distància i no crec que hi siguin. Altra part també, doncs, també és el carrer Santa Cristina, un carrer que és molt confluït, i veurem també com es pot unir el tema dels vianants amb el tema de les taules. El d'Arulls, home, jo espero, desitjo i crec que no hi té per què haver-hi el d'Arulls, però sí que tant dimarts com dissabtes, que són dies de càrrega i descàrrega, pot ser complicat el que convisquin això, els vianants, els viatgers i els que estiguin a les taules. També deia l'en Santiago que, clar, quan arribin a les 9 del vespre, tota aquella terrassa es tindrà que desmuntar, entrar a les taules a dins, habilitar espais que perdran també aquests locals, i a més doncs, els clients, a veure com els hi dius, com convèncer doncs, un client, o l'efecte que fa, si més no cap al client que tu estiguis tan tranquil a la terrassa a les 9 del vespre de l'estiu, que és una hora on es pot estar molt bé a la fresca i de cop doncs, et tiren enrere. I després doncs, també hi ha, clar, la sospita que pot tenir molt lliurement qualsevol vilatada que això només es fa pels de sempre, no? Per les minories, pels empresaris, que no es mira pels altres. És que a vegades doncs, no només hem de ser honestos, sinó semblar-ho.
Bona radiografia. No són molt optimistes, però...
No, i a més és que ahir també va haver-hi una petita falca d'un dels regidors que deia que, bueno, que parlava de fer la riera, del projecte de fer l'avinguda Just Merlès com a via peatonal, que està molt bé, però clar, això ho tenim que unir-ho amb la ronda que fa falta, i aquí doncs ja comences a veure els fantasmes de sempre, no sé... Jo crec que tenim moltes possibilitats, però no serà fàcil. Però el replantejament no ha de ser només posar unes terrasses, sinó tenim que anar molt més allà, tenim que aprofitar tot aquest espai que tenim i mirar, doncs, de fer-ho patronal. Però, clar, si la intenció és carregar de més cotxes a Lloret, doncs no anem pel camí encertat.
Quin és el fantasma de sempre?
Bueno, l'abocar més cotxes a Lloret... Ja el sabem quin és el fantasma de sempre. Aquesta C32 que arribarà, no arribarà...
Ara ho diu amb nom
que,
i cognom.
Sí, sí, que té que anar unit amb una ronda que tampoc sé si seria la solució, perquè només seria, doncs, sí, moure els cotxes al voltant, però al final, doncs, tots acabarien doncs, al mateix lloc, no? S'ha de fer un replantejament, ara, per sobre de C32 i de rondes, molt seriós per veure on te volem anar. I crec que és el que ens passa, i no només a l'equip de govern, potser una mica a tots, que tenim quelcom molt ric entre les mans, però no ho sabem del tot gestionar-ho.
Si poguessin, canviarien la riera, la forma en què està feta la riera? És a dir, ara la riera és més pas de cotxes que no pas de vianants. Ahir es va parlar que és una llàstima, en el ple es va dir que és una llàstima que no s'ha, en el seu dia no es va pensar més en una mena de rambla o bulevard que no pas com un pas de vehicles.
Aquest va ser un dels debats èpics de Lloret, que era o rambla o Passeig de Gràcia, no? Era, hi va haver un moment
que els dos, 80, sí.
que els dos models es rambla, hi havia un debat viu. Jo haig de dir que i des del punt de vista professional el que està clar és que la Riera és una via de servei pel turisme impressionant, que facilita l'accessibilitat a una grandíssima quantitat de llits per al transport col·lectiu, pels autocars, però sí que és veritat que alhora representa un problema per la convivència i pel projecte futur de Lloret. El que sí que està clar és que convertir la Riera en un baixador o pujador de turistes o d'una terminal encoberta de busos, que no és això, però sí que és un problema a l'hora de remodelar-ho, perquè tota aquesta gent que va als hotels que envolten la Riera, si remodelem la Riera, com els fem arribar als hotels? Llavors, hem de lligar una mica el que nosaltres venem, que és turisme i facilitat d'accés als hotels i servei i més servei, perquè si no tenim futur, amb una convivència amb els lloretencs i un projecte atractiu pel futur de Lloret, que siguem atractius físicament i urbanísticament. Lligar això és molt complicat. I trobar la idea clau que lligui accés pel turisme, que sigui convertir la Riera en un eix comercial o en un eix realment atractiu i que alhora no massacrem la mobilitat, és molt complicat. El que està clar és que jo recordo que amb el tema del passeig, quan va ser sentit únic, va representar un problema de mobilitat per segons qui. Un cop ens hi vam acostumar, ja no tant, però sí que va ser un gustasso disfrutar del passeig. No hi havia cotxes, no hi havia tant de tràfic, i era realment... allò va ser un experiment potser fallit, potser també pel moment en què es va imposar, al final d'una legislatura, al final d'un mandat d'un alcalde que després va ser controvertit, però que per mi va ser una grandíssima obra. Si tenim el passeig, que és la joia de la corona, pacificat i amb poc tràfic, la gent el disfruta. Els turistes, els lloretencs, tots. Hi havia una proposta que era: fem-lo de sentit únic fins de, diguem, finals de març i a partir de mig octubre, o fem-lo peatonal, però durant els mesos d'estiu fem-lo tal com està ara, bidireccional, per facilitar la mobilitat. No és mala idea, no és mala idea. Sí que és veritat que haurem de començar a posar fil a l'agulla i repensar-nos això, perquè potser hi tenim en entredit el futur econòmic de la vila, que és el futur turístic, o ens fem atractius o potser no hi serem a temps.
Però el problema va ser el sentit únic, o que aquest sentit era erroni?
Jo, la veritat és que el primer moment, quan em van dir el sentit, vaig pensar que era un error. Quan em van explicar per què ho era, llavors vaig creure que era un encert. L'error el pensava perquè, bueno, la gent arriba a Lloret i feia la volta pel passeig. Precisament això és el que es volia evitar. Es volia dissuadir a la gent que anés al passeig a circular. I per això els feien voltar per dalt. I fent-los voltar per dalt ja trobaven opcions d'aparcament. Terminal, casino, el pàrquing de darrere del Rosamar, pàrquing Hawaii... I realment evitaves que el que deia el senyor Antanyón, que hem d'evitar que el passeig es converteixi en un aparcament o en una via de circulació més. No ho és una via de circulació més. Ho és ara, no ho hauria de ser, perquè al final, per mi, el passeig de Lloret és únic a la Costa Brava, és dels més macos que hi ha. Si el pacifiquem, l'endolcim i permetem que sigui un lloc de d'esbarjo, realment, per mi, això dinamitzarà l'economia més que qualsevol altra, perquè darrere el passeig ve el carrer de la Vila i ve tot el centre comercial, i jo crec que convidarem molt més a la gent. Hi ha... Els comerciants ens diuen, o diuen, que el que seria bàsic, imprescindible, seria el pàrquing de sota el passeig. Una inversió faraònica, de rentabilitat potser no contrastada, que garantitza només una cosa, que és més trànsit de cotxes al passeig. Jo no estic ni a favor ni en contra, simplement se m'escapa valorar quina és la millor opció.
Mm-hmm. Santiago?
Vamos a ver, yo era concejal del ayuntamiento cuando se cubrió la riera. Recuerdo perfectamente, incluso mi compañero de partido y yo habíamos tenido relaciones con los arquitectos que lo construyeron, y se había discutido en el pleno si era una rambla o el paseo, un tráfico de coches. Pero debo reconocer que en aquella época el tránsito no era problemático, porque el parque móvil de la población de Lloret posiblemente a lo mejor era una tercera o una cuarta parte de los coches que hay actualmente. O sea, si hoy se tuviera que construir la riera, seguro que nadie dudaría que tienen que circular los coches, porque ¿por dónde iban a pasar? Por lo tanto, no hubo discusión, no iba a ser una rambla, iba a ser una calle de tráfico de coches. Pero actualmente, Lloret de Mar, el principal problema que tiene en estos momentos es el tema de aparcamiento. Lloret tiene un problema de aparcamientos enorme, y la imagen, como he repetido antes, de que sea un gigantesco parking de superficie, es la peor imagen que puede tener una población turística. Y yo quiero recordar que el proyecto del parque subterráneo del Paseo de las Palmeras, como el parque subterráneo de la zona de del Rosamar, yo tengo los proyectos aún encima de la mesa. No se construyeron cuando, por ejemplo, el Paseo de las Palmeras, el Paseo Verdaguer, estaba autorizado, y se llegó a discutir la cuota que nos cobraba Costas por la construcción de aquel parking, y alguien se equivocó. Alguien pensó que aquel parque tenía que ser rentable, y no, la rentabilidad de un aparcamiento es indirecto. O sea, tú no tienes por qué pensar que tienes que hacer negocio con aquel aparcamiento. La rentabilidad es indirecta, como por ejemplo el aparcamiento de Blanes. Nadie puede pensar si es rentable o no rentable, pero vamos a ver, ves a Blanes y dice que quites el parque, igual el pueblo se te sale encima. Es la utilidad del parque de Blanes es extraordinario. Pues en Lloret pasaría igual. En Lloret estaba pensando que la gente entraría por la riera ya subterráneo, pasaría por el paseo subterráneo, iría a parar al parking, igual que el paseo de donde hay actualmente el aparcamiento del Rosamar, que de eso hablaremos ahora, también existe. Yo tengo los proyectos encima de la mesa. ¿Por qué no se construyeron? Porque no se tuvo la visión clara de la necesidad de Lloret. Y debo decir, lo voy a decir ahora, porque es un tema importantísimo, el aparcamiento del Rosamar, de la zona del Rosamar, es una zona de 4.000 metros cuadrados, que es una concesión de Costas al ayuntamiento con una vigencia de 50 años que acaba en julio de este año. Yo varias veces he insinuado a los gobernantes del ayuntamiento que empiecen a negociar con Costas, porque solo faltaría que en el mes de julio viniera una normativa de que bueno, venga, este aparcamiento se acabó, lo recuperamos y nos quedamos sin el aparcamiento. Por ejemplo, es un tema que yo lo he discutido y parece que a veces abre un poco contra la pared. Los mojones de la línea marítimo terrestre de aquel parking están en la fachada del paseo, donde está el Hotel Rosamar Marítimo, allí está el mojón que marca la línea marítima terrestre. Pero eso va en contra del reglamento de Costas, porque el reglamento de Costas dice que la línea marítima terrestre tiene que estar allí donde llegan los grandes temporales en los últimos 20 años. Pero allí no ha llegado jamás un temporal, por lo tanto, aquel mojón tiene que desaparecer de allí y más hacia el mar, en el sitio que, por lo tanto, y todo ese terreno tiene que recuperarlo el municipio. Bueno, pues en julio acaba la concesión y yo, a pesar de que lo he dicho, nadie me ha informado de si las negociaciones son positivas o negativas, pero vamos, no quiero pensar que un día nos dijeran que ese aparcamiento desaparece. Por lo tanto, Llorema tiene una serie de equipamiento de aparcamiento, y yo como hotelero lo conozco más que nadie, porque hoy día el número de turistas que vienen con coche está aumentando. Y vamos, a nosotros, de cada 10 peticiones, 3 o 4 nos dicen parking, 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 parking. Y esto va creciendo. Por lo tanto, Llorema necesita urgentísimamente que se solucione el tema de aparcamientos.
Pregunto, ¿no sería mejor un paseo marítimo sin aparcamiento?
Bien, pero hay que dejar los coches en algún sitio. Claro, la idea de un parking disuasorio a la entrada de la población, esto no lo quieren los turistas. Hay en alguna población que hay un parking disuasorio a la entrada de la población y tienes que dejar el coche allí. No, pero el cliente, el turista, quiere tener su coche cerca del hotel donde él vive, porque ellos no vienen a quedarse en la población, vienen con el coche para ir un día a Tos, un día a Barcelona, un día a Gadalí, un día quieren tener el coche cerca. Lo que no quieren, tener el coche a un kilómetro, y cada vez que tienen que ir con el coche tienen que hacer un camino largo. Tienen que hacerse parques de proximidad, no disuasorios. La idea de disuasorios es un error.
Sí, pues quizás si se habilitase un servicio de shuttle a los hoteles, perquè jo crec que realment el problema de la Riera no és potser els autobusos, perquè si veiem la quantitat de llits que hi ha allà al voltant, tampoc és tan gran, i hi ha vegades doncs, que es peca de voler descarregar la gent. Per exemple, parlem dels hotels Garbi, se'ls descarrega allà quan se'ls pot descarregar, parlo del Gran Garbi, se'ls pot descarregar per un altre costat. I potser no és tant el problema de l'autobús, i quizás, Santiago, si el pàrquing disuasorio estuviese apoyado, estigués recolzat per un servicio de shuttle, de transporte, además que fos un transporte ecológico, transporte elèctrico, a los hoteles, quizás pues ese turista que realmente pues sí quiere el coche pues para viajar, también agradecería el poder pasear sin tener el riesgo de que fuese atropellado en el paseo, o tuviese pues la posibilidad de pasear tranquilamente por un paseo sin coches y sin motos, como vemos. Quizás también tendríamos que educar una mica a la població, perquè jo sóc el primer, vull anar a un lloc i tenir el cotxe aparcat a davant del restaurant. Si me'n vaig al Carmens, busco el pàrquing allà just a davant del Carmens. M'estic curant d'això, estic intentant caminar cada cop més. Avui he vingut
el primer pas, reconeixo, tranquil.
Sí, avui he vingut a la ràdio a peu. Potser tindríem que també fer una mica d'educació a la població amb això, dissuadir que anem tant en cotxe.
La veritat és que al final, si hem de posar pàrquings al costat de cada hotel ara, ja fem tard, perquè els hotels ja estan construïts. I el que tampoc és just, o em sembla just, és que es descarregui aquesta responsabilitat a l'Ajuntament de facilitar algo que en el seu moment, quan es van planificar les construccions d'hotels, doncs no es va tenir en compte. Jo, amb alguna reunió del patronat, o alguna vegada que hem coincidit amb els hotelers, i a l'època daurada del Pèndel, dels dimarts i dissabtes, que la Riera quedava col·lapsada entre les 5 i les 8 del vespre, que era quan els busos anaven a carregar, m'havia discutit mil vegades amb els hotelers, perquè ells, a les 10 del matí, deien als clients de la setmana anterior que ja no tenien habitació i que, bueno, ells i maletes, pues, que ja no eren clients, i esperaven els que arribaven aquell mateix matí. Això abocava molta gent al carrer a fer llarguíssimes esperes a la Riera amb les maletes. I el problema era de l'autobús. És que no els podeu deixar. I dic, disculpi, senyor hoteler, els clients han de ser seus fins que marxen de Lloret. I aquestes hores que no tenen habitació, vostè els ha de proveir algun servei, sigui una habitació amb maletes o sigui un lloc on te puguin esperar i seure. Perquè el que està clar és que un cop vostè ha fet el negoci no els hi pot dir el carrer és vostre i espereu el vostre bus. Això no és just. I llavors, el que sí que està clar, i això ho havíem discutit amb amics hotelers i amb gent del sector, i al final sí que és veritat que alguns em deien, pues, potser tens raó. Aquest problema ara s'ha minimitzat una mica perquè el pèndel ja no és el que era. I ara tenim arribades cada dia, a totes hores, moltes amb autobús, però amb avions. Llavors vol dir que ja no hi ha tanta acumulació puntual de gent. Sí que és veritat que juliol i agost encara hi ha alguna data que els joves per tradició venen amb bus, holandesos i alemans bàsicament, però ja hem minimitzat molt aquest problema. El que sí que està clar és que el que diu en Fede respecte a educar la gent, sí que n'haurem de fer poder una mica de pedagogia, però l'orografia de Lloret de segons quins llocs tampoc és tan agraïda com per anar a peu. El clima que tenim, a segons quines èpoques, humit i calorós, tampoc ajuda a que molta gent vagi a treballar a peu o en bicicleta perquè arriben suats, i aquest és un problema que jo m'hi trobo, que arribes a l'oficina fet una coca, i per tant, bueno, és un problema complicat. Aquest dematí parlàvem a la terminal de busos, quan he netejat els meus fills, amb uns pares sobre el nou transport urbà, perquè hem vist els busos urbans, etc etc. I jo he fet una reflexió. El transport urbà està molt i molt bé, i que s'utilitzi està molt i molt bé. El que passa és que en un lloc com Lloret, on els carrers són els que són, és difícil que el transport urbà, segons quines èpoques de l'any, sigui eficient, perquè estan parats fent cua. I l'èxit del transport urbà a tot arreu és comptar amb moltíssimes expedicions i que sigui àgil i que el puguis fer servir quan et convé, i no que t'hagis d'adaptar a la mitja hora d'espera o el que sigui. No?
En lloc de carril bici, carril bus.
No hi cap. No hi cap. I després de a part de que no hi cap, Lloret té una particularitat, i és que fem servir una quantitat d'autocars brutal. Si féssim un carril bus, els autocars discrecionals el faríem servir a base de bé. I hi ha dificultats al transport públic. Llavors, a vegades hi ha arguments molt senzills de dir, no, és que hem de bicicleta, hem de no sé què, o més transport públic. El transport públic, el nou transport urbà, es fa amb 3 autobusos, 4, crec, 4, i crec que n'hi ha un de recanvi, si no ho he llegit malament. Tampoc no d'allò. Més expedicions vol dir més busos. És tan senzill com això. Més busos vol dir més inversió, més despesa, més personal, més combustible. L'Ajuntament de Lloret pot suportar aquesta despesa per un servei que tindrà rentabilitat social però que potser ens carregarà les arques municipals a base de bé? Hem de trobar aquest punt d'equilibri entre tenir transport públic i una despesa raonable, perquè els diners que gastem en una cosa no els podrem gastar en una altra, i això és evident, no? I a vegades s'ha de plantejar bé, per això el tema de la Riera crec que és tan complicat, i per això els temes de mobilitat són molt complicats. En Fede, comentat un així per sobre, C32, que abocarà més cotxes. Jo ho dubto. També els traurà amb més facilitat, perquè els cotxes vindran igualment. Perquè, gràcies a Déu, Lloret és un producte d'èxit. Tenim èxit, la gent ve. Els hi donarem facilitats per entrar, però també per sortir. Sí que és veritat, i és la... Per mi és... Bueno, per mi i per tothom, que la ronda que connecta la sortida de l'autopista de les Alegries direcció Tossa fins a Canyelles és vital per poder començar a parlar de que restringim el pas al passeig, o restringim el pas a Pau Casals, o restringim el pas a Just Merlès. Sense ronda, el que no podem fer és dir, traiem els cotxes i col·lapsem la carretera de Tossa. I llavors sí que l'hem fet a bona. Llavors sí que ens equivocaríem. De moment no podem fer cap actuació al passeig perquè no hi ha alternativa de pas. És o carretera de Lloret a Tossa o carretera de Lloret a Tossa.
L'èxit de la C32, segons Abertis i en el seu moment el conseller Vila, era un impacte de 9.000 cotxes diaris passant pel...
Però és que ja hi són, aquests.
No sé si fossin...
La gent va... o sigui, que hi hagi 9.000 cotxes, un consum de 9.000 cotxes, vol dir que probablement 8.000 ja hi són, que ja consumiran com a alternativa a la carretera de Lloret a Blanes, com a ronda. Aquests cotxes ja hi són. Que tu em diguis, bueno, és que la C32 afavorirà. Bueno, al final el que volem és que la gent vingui. Si la C32 ha de fer que vingui gent, d'alguna forma o altra vindran. El que sí que és evident és que, i això és un argument que vam discutir aquí amb en Jordi Martí no fa pas gaire, deia, és que les rondes de dalt i del litoral de Barcelona es van construir i estan col·lapsades. Més capacitat vol dir més col·lapse, més consum de mobilitat. I jo li vaig fer la següent reflexió. Dic, planteja-t'ho al revés. Planteja't la mobilitat de Barcelona sense rondes. Perquè el tràfic hi seria igualment. O potser no hi seria, perquè Barcelona no seria un producte de tant d'èxit. Llavors, una cosa va lligada amb l'altra, i és important que no pensem que l'autopista ens portarà més cotxes i més. Probablement donarà sortida als que hi han, o facilitarà l'arribada dels que ja venen. Gràcies a Déu.
Ara li donem la paraula al Santiago Untañón, però sí, des dels estudis...
El tema de la C32 no nos soluciona ningún problema, porque no tiene nada que ver, quizá facilitar un poco la movilidad, pero no soluciona el problema de aparcamientos de la población. Y yo quiero recordar que hace muchos años yo le presumía de que los sábados le llegaban 500 autocares. Esta cifra se ha reducido hasta la saciedad, porque hoy día lo que está aumentando es el tráfico de coches privados, no de autocares. Los autocares están, no digo desapareciendo, pero son, no esa cifra de 500 ni soñar. Por lo tanto, el tema de aparcamientos es la falta de aparcamientos subterráneos. Y yo sigo diciendo, no entiendo por qué, si el proyecto del parking del Paseo de las Palmeras y el parking de las Bares lo tenemos encima de la mesa, yo lo tengo todavía, no digo lo veo todos los días, pero ahí está. Y nadie la ha vuelto a tocar. Y de ese tema, lamentablemente, no se habla. Por ejemplo, ayer hubo una asamblea de hoteleros. Se habla de muchos temas, pero no se habla del tema de aparcamientos cuando más de la mitad de hoteles de Lloret tienen problemas con los aparcamientos.
¿De qué temas se hablan?
Bueno, pues se llamó desde el convenio laboral de hostelería, bueno, de problemas internos del gremio, pero no de temas, se llamó de la C32 también, bueno, cosas, pero de temas importantes no. Yo entiendo claramente que el tema de los aparcamientos es el primer déficit de la población, pero es que no se habla. Sentémonos a hablar de este tema. No hay ningún problema, vamos, ya hay proyectos del parking de la zona del Rosamar, ya había uno históricamente. O sea, yo tengo dos
pero, señor Antañón, estos proyectos cuestan dinero. Alguien tendrá que poner esta pasta. Pero,
sí, ¿qué tiene que ver?
Hombre, pues...
No, vamos a ver. El parking no tiene por qué ser municipal. Tú puedes encontrar una empresa, como Saba, una empresa que te construye el parking y se lo das por 40 años de arrendamiento y tienes un parking.
3 euros
por hora. El de Blanes hay que pagar para entrar en el parking, ¿no? Hay que pagar.
Y caro que se paga el parking de Blanes. Caro, se paga caro.
Bueno, sí, pero el parking de los Amatamén hay que pagarlo.
Y irremediablement, si está, vas a Blanes, está, pagas, ¿eh?
Está cedido a una empresa, ¿no? Bueno, pues hay empresas que te lo construyen y en vez de tener un contrato de concesión de 10 años, se lo das de 30 o de 40, pero te lo van a construir.
Señor Tañón, estos argumentos los van a utilizar los que están a favor de la C32 contra nosotros, ya lo verá.
¿Contra quién, exactamente?
Contra en Santiago y yo, que son...
Yo estoy en contra del C32. Yo no...
Usted está...
Perdona, ayer en el gremio de hoteleros hubo alguien que levantó la mano y dijo, cuando se hable de la C32, se diga que parte de los hoteleros están a favor de la C32, pero otros no. Sí. Cuidado. Sí, alguien lo dijo, no digo quién.
No, pero eso, bueno, ya está.
Cuidado. O sea, no todo el mundo está de acuerdo en que se destruyan 70.000 árboles para lograr que los coches tarden 5 minutos menos en llegar a Lloret. Cuidado, ¿eh? Ese es un tema, ese es, bueno, esa parte.
Yo
hablo del tema de aparcamientos.
Senyor Antañón, el que està clar, i vostè que és un fan incondicional de Lloret de Mar...
Sí, i lo soy, i lo sigo siendo i lo seré.
Un supporter incondicional. El meu argument principal per defensar la C32 és que jo no vull que Lloret sigui menys que ningú. i els nostres competidors i els nostres socis tenen autopista. I si ells tenen autopista, jo vull autopista, perquè no vull ser menys. I molt menys quan coliderem la recaptació de taxa turística. Vol dir que nosaltres som algú en el món turístic. Som algú important en la indústria turística del país. I, per tant, no em sembla just, no em sembla just que tothom tingui autopista i nosaltres no. I li haig de dir una cosa. La C32, per oposar-nos-hi, fem tard. El 94 o 95% de la C32 està fet i executat i en servei. Ens estem queixant d'un 5 o un 6% que queda per executar, que és el nostre.
És el 100% nostre.
És el meu. Clar, és que a mi m'agradaria veure, i això li he dit a en Fede mil vegades i a molts altres, on estava l'any no sé quants, quan es va començar la C32, per oposar-vos a la C32. Perquè si a Mataró no s'hagués fet la C32, pues escolta'm, si no hi ha autopista, collonó.
Vamos a ver, en la C32, perdón, en la C32, lo primero que tienen que decir nuestros políticos, diríamos, ¿qué le van a dar a cambio a la empresa que construye la C32? ¿Qué le van a dar a cambio para que emplee 70 millones de euros? Que eso no se dice, no. Nadie lo ha dicho. ¿Qué van a dar a la empresa para que gaste 70 millones?
¿Cuánto factura Abertis cada año?
No, pero si es una tema oscura que nadie ha dicho. Bueno, ¿qué le van a dar a la empresa a cambio para que la construya?
Señor Antañón.
Pues le van a dar una. Cuando se está hablando de empezar con la gratuidad de las autopistas, ahora se le va a dar a una empresa que todo el mundo sabe que es Abertis, se le va a dar a Abertis. ¿Y qué se le va a dar a Abertis? No lo dicen. Y nosotros le hemos pedido 40.000 veces que nos digan qué le van a dar a cambio de que gaste 70 millones de prolongar la autopista. Y yo estoy en contra de las 32. Mira, hace un par de años di una charla de el cambio climático. Y vamos, si lo escucháis, puede que más de uno estaría en contra de la C32.
Si el tema no és... El negoci no està a la C32. El negoci està en els terrenys del voltant de la C32. I és això el que realment doncs, ens té que preocupar, perquè i en la perllongació, perquè està clar doncs, que aquí doncs, el pla que hi havia doncs, per fer un impacte de 9.000 cotxes diaris i de pagar-ho i de la manera de pagar-ho, la Generalitat no tenia diners per fer-ho. I aquí el negoci està amb els terrenys al voltant de la C32 i en la perllongació de la concessió. Jo, que Salou tingui una sortida a l'autopista... És que a mi realment m'és igual. Jo no vull ser com Salou, jo vull ser millor que Salou i jo crec que no seré millor per tenir una sortida a l'autopista. Jo crec que tenim que... I és una frase que tu algun cop vas dir, Dani, back to the roots, tenim que tornar a l'origen del que és Lloret, i jo crec que, Lloret, ni amb autopistes, ni amb centres comercials faraònics que no serviran per res, serem el que realment volem ser. I sí, col·liderem això, però també col·liderem una... Som líders, o estem per la cua, junt amb Salou, de la renta per càpita més baixa. Que realment és això el que ens té que preocupar.
Sí, és que això està clar.
Jo crec que realment això és el que ens té que preocupar. I la C32 doncs, no ens aportarà més riquesa. Almenys és el que creiem i
no,
és el que...
Perdona, Guis, tu darás conmigo que la majoria de turismo de Lloret no viene por la C32. Todo el mundo sabe que viene por la carretera y
directo. Sí, hombre.
Señor Antaño, por otro lado.
Esto es discutible.
Es discutible
porque
estoy en favor del turismo de Barcelona, que vengan los coches de Barcelona cuando hace 40 años que no están permitiendo mejorar la carretera de Vidreras.
Señor Antaño,
hay tráfico, problemas terribles.
S'oblida d'una cosa. A Barcelona hi ha l'aeroport del Prat. Pregunta-li a en Fede per on arriben els seus clients. I pregunti'm a mi quantes vegades anem a l'aeroport del Prat a final de mes. Una bogeria. I al final el que està clar és que quan parlaves abans del pàrquing dissuasori, d'un xàtel que d'allò, al final, i això ho he recordat sempre, és que els nostres clients venen de molt lluny. Mitja hora més de transfer és mitja hora més de patiment, perquè alguns han fet 4 hores de vol, han estat 2 hores a l'aeroport, s'han hagut de llevar 3 hores abans per arribar a l'aeroport, han fet una hora d'espera per les maletes i per pujar en el bus del trasllat a l'aeroport del Prat, tenen una hora fins a Calella, i de Calella a Lloret, si hi ha un reparto, falta una hora i mitja més. El promig, el promig en els transfers amb els turoperadors són entre 8 i 12, 13 parades. Si multipliquem 5 minuts per parada, només entre Calella i Lloret és una hora i mitja.
I la mitja hora de més no la faran a l'entrada de Lloret?
No ho sé, el que sí que està clar és que per mi afavorir la mobilitat i aquest ramal de l'autopista per mi afavoreix la mobilitat, entre altres coses perquè afegeix capacitat, i això és indiscutible, per mi és necessari més quan volem posar o quan hem de competir amb destinacions sòcies però competidores que ja disposen de segons quines infraestructures. I això no ens podem oposar en aquest progrés. Entre altres coses, perquè aquests 70.000 arbres, fa uns quants anys no hi eren, perquè les muntanyes eren pelades, i quan al costat d'allà on t'ha d'acabar l'autopista hi ha un erm privat, que es diu Antic Golf de Lloret, que es van talar tots els arbres. I quan es publiquen fotos de Google Maps per on passarà i l'impacte dels arbres, just al costat hi ha un megasolar, que no n'hi ha ni un d'arbre, que en el seu moment es van talar per fer-hi un golf. I d'aquells arbres ningú en va parlar.
Alguns en varen parlar.
Però...
I bueno, ja hem vist l'èxit que ha tingut.
Bueno, efectivament, potser perquè no era el projecte adequat en el lloc adequat, però en tot cas era una iniciativa privada, en uns terrenys privats, i s'hi va fer el que s'hi va fer, tallar arbres.
I tornem als experiments.
Bueno,
jo aquests transfers no els acabo d'entendre gaire, i això tu m'ho aclariràs, Dani. Com pot ser que, doncs, que quan es fan descàrregues, que a vegades quan no hi ha molt de client, diguem, per omplir dos o tres autobusos, es fan descàrregues des del Maresme fins a Lloret, Calella, Pineda, perquè no s'entra a l'autopista? O sigui, es fa aquesta nacional, aquesta carretera, es fa tota aquesta carretera amb les cues que suposa i no es fa a l'autopista. És que jo això del Maresme, jo quedo parat com la gent de Malgrat o la gent de Santa Susana fa les cues a Pineda i no surt, no l'aprofita. Realment...
I no la fa al revés. La qüestió alguna
i quan,
vegada...
I quan es facin els transfers tampoc agafarà i s'arribarà a l'última descàrrega, que és a Malgrat, i se sortirà i s'anirà per l'autopista fins a entrar a Blanes i se tornarà a sortir per no fer...
Depèn de si tens Blanes o no tens Blanes. El problema, el pitjor lloc per descarregar i per treballar és Blanes. Perquè t'has de desviar un munt per entrar.
Has d'entrar cap als Pins.
Un cop ets a Pineda, tires recte i fas tota Santa Susana de la baix, els hotels de davant de Marc, que són ideals. Tenen la part maca davant, tot i que tenen el tren, i a la part de darrere el lloc de descàrrega i les recepcions.
I a Calella descàrregues a la carretera.
I a Calella també, déu-n'hi-do, lo complicat que és. Però al final estem parlant de servei als nostres clients, eh? I llavors, jo em sembla que quan un té un negoci, sigui el que sigui, el client ha de ser el centre. Llavors, em dona la sensació que facilitar la mobilitat és millorar el servei. I en aquest cas, per grups que venen directes a Lloret, que n'hi ha molts també, d'esportistes, d'estudiants, de lo que sigui, de pelegrins, inclús grups de golf, venen directe a Lloret. No haver de sortir a Blanes i venir directe a Lloret serà un gran què. I a l'hora de sortir, tres quarts del mateix.
En l'Ajuntament de Lloret hay multitud de documentos que hablan de mejorar la carretera de Blanes a Lloret, sí. Que en verano a veces tarda tres cuartos de hora en ir, recorrer 6 kilómetros, y de eso no se habla, no se dice nunca nada.
Pero usted se opone a la C32, ¿eh? Con la salida de las Alegrías.
Perdón, a la C32
lo que va
a cargar más todavía la carretera de Blanes a Lloret, porque van a parar esta carretera.
Si tiene usted una salida por las Alegrías y agafa el ramal, s'estalvia el Lloret Blanes. I això vostè sap que els diumenges a la tarda, amb l'operació retorn, és infernal.
Lo único que sé que voy muy a menudo a Blanes y a veces tardo tres cuartos de hora en llegar a Blanes.
Això és veritat. Això és veritat.
I en ple estiu, el divendres a la tarda, la carretera col·lapsada des del túnel de Monturiol fins a Lloret i de Blanes, des de l'Hospital de Blanes fins a Lloret també, els divendres.
No, però això se solucionarà amb la ronda que val 100 milions d'euros.
Però és que hi ha una cosa que...
O sigui, la C-32 sense la circumval·lació no és un problema?
Mira, com a mínim ens afegeix una circumval·lació, que és Lloret Blanes. Com a mínim ens afegeix això, estarem d'acord, no? Des de les Agries, des de Camp Pujol fins a Blanes, hi haurà una carretera més que ens unirà entre Lloret i Blanes. Mm. Vol dir que hi ha un carril més, com a mínim, per anar a Blanes. Com a mínim. El que sí que és evident és que les cues que hi han ara per entrar a Lloret hi són i no hi ha C-32. Això ho hem de constatar. Hi ha cues ara per entrar a Lloret i no tenim la C-32. Quan hi hagi la C-32, aquestes cues hi seran igualment. Hi seran igualment. Potser alleugerirem una mica les cues que venen de la sortida de Blanes per entrar a Lloret i poder les posarem aquí. Però hi seran igualment. El que està clar és que jo, a l'estiu, segons quines hores i segons quins dies, tenim cotxes parats a la sortida de Blanes 50 minuts a l'autopista. 50 minuts allà fent cua per sortir a Blanes. El tràfic hi és. No podem culpar que afegint capacitat generem més tràfic. Mm. Això és una fal·làcia.
Però més que res...
Antes de seguir con la C-32, a mí me gustaría como ciudadano que me dijeran qué firmó el señor Vila con el jefe del departamento de la Generalitat cuando llegaron a un acuerdo, ¿qué le van a dar a cambio a Vertis para que construya ese ramal de la autopista? Y eso no lo dice nadie y parece que es un secreto. Nadie ha conseguido que se lo digan. Y yo de corrupción estoy hasta las narices. Que digan qué le van a dar a cambio de que emplee 70 millones en hacer ese trámite de carretera.
Señor Tañón, yo abans li he fet una pregunta. ¿Quan factura Vertis a finals d'any? ¿Quan factura Vertis? ¿1.500, 2.000, 3.000 milions d'euros?
I molt més.
O més. 70 milions d'euros?
¿Facturamos donde aquí?
No, en toda, a Vertis como empresa. 70
Perdona,
milions d'euros?
Eso me gustaría... Mira, me das motivo para hablar de una cosa.
És una quantitat irrisòria.
Me das motivo para hablar de una cosa. Vamos a ver. Todos hemos leído 40 veces en los periódicos que a Vertis reclama al Estado 2 o 3 mil millones de pesos porque dice que no ha tenido suficiente tráfico en las autopistas y eso era lo que... ¿Quién controla ese tráfico? Me gustaría que me dijeran quién es que ha contado los coches. Yo... Porque es muy fácil decir, oiga, que solo han pasado 400
coches. Yo le faré la pregunta al revés. Yo le faré la pregunta al revés, señor Tañón, que m'agrada molt fer les preguntes al revés.
A ver.
¿Qui ha signat el contracte de Vertis? I l'ha redactat? I parlem de Castor, del túnel del Pertús,
sí,
de Vertis,
sí.
I de qui ha redactat i qui ha acceptat aquests contractes? L'Estat espanyol.
Que sí, perdona.
Amb el beneplàcit de la Generalitat.
Pues clar, amb el beneplàcit de la Generalitat perquè et ve donat, però el que sí que és evident és que potser hem de ser curosos a l'hora de firmar segons quins contractes. Aquí a Lloret tenim un exemple. Aquí es va adjudicar la comissaria de policia per un preu determinat. Abans de començar les obres, la constructora ja va dir que allò anava curt i que tal i qual. Què va fer l'Ajuntament? Li va dir, si no ho pots fer per aquest preu, ja pots marxar. Bon vent t'apreti.
Però això s'ha repetit 3 o 4 vegades,
bueno,
eh?
Bueno, pues perfecte. Sí. Però simplement el que no pot ser és que els contractes públics d'execucions d'obres o del que sigui siguin la clau de volta per entrar dintre l'administració i a partir de llavors sangrar-la a base de dir que això va passar a la terminal de busos de Lloret, va sortir concurs, es va adjudicar per un preu determinat, un operador de Lloret també s'hi va presentar i després al cap d'un temps resulta que hi ha uns dèficits brutals i el concessionari pretén que la Generalitat renegociï el contracte. Hombre, jo així també firmaria contractes si m'asseguren que les meves pèrdues estan cobertes a càrrec de l'erari públic. El que està clar és que hem de vigilar, i amb això de la corrupció que diu vostè i tothom n'està fins al gorro, el que s'ha de fer és firmar contractes com Déu mana. Potser haurem de començar a acostumar-nos que els preus de sortida dels contractes no tenen les reduccions que tenien
pues
abans.
És que m'estàs dando la raó.
Claro que se la doy.
Pues a la hora de construir la C-32, pues dejemos claro ¿Qué se va a dar a cambio de construirse? Que se diga claramente.
Home, això estic absolutament...
I no se dice. Y le hemos preguntado 40 veces. Yo, que formo parte del grupo que se opone, lo hemos preguntado 40 veces. No nos contesta nadie.
¿Pero por qué?
Hay algo escondido.
¿Por qué es importante?
Hay algo escondido que, se quiere, que no se quiere decir.
¿Por qué es importante saberlo? ¿Qué se da a cambio?
Porque seguramente le van a dar la prórroga de una concesión cuando está hablando todos los días de que lo que se persigue es la gratuidad de las autopistas.
Y la recolificación.
Le van a dar a cambio una prolongación de otra autopista.
Uh-huh. Y recolificación de segons quins terrenys, etc. Pero es que a mí, gracias, Dani, todo eso si ve donat pel govern espanyol y per el senyor X, que es el senyor Florentino Pérez y tal. Però carai, la Generalitat tenia l'oportunitat d'oposar-s'hi, de fer front comú amb el poble contra aquesta aberració.
Una part del poble, Fede. No, de tots. Jo he estat a favor de l'autopista sempre.
Jo quan parlo d'aquesta aberració, de l'aberració que ens ve donada i que ens vindrà donada per part d'aquest individu, del Florentino Pérez i de les seves empreses. O sigui, ens hagués pogut posar del costat del poble i defensar contra aquesta especulació del terreny. Però és no va voler fer-ho, van actuar de palmeros.
Jo no estic d'acord amb... Tu poses el poble a favor de... més ben dit, en contra de l'autopista. Això no és cert.
En contra de tot.
Això no és cert.
En contra de tot el que suposa aquest individu. Perquè si, de veritat, li deixem fer...
Aquest individu, en tot cas, fa poc que té a veure amb Abertis i, de fet, encara no hi té a veure perquè encara no està aprovada la OPA conjunta d'Atlàntia i ACS per quedar-se a Abertis, o encara no està executada. En tot cas, Abertis, parlem de la Caixa, que era la propietària i que era la que ha tingut interessos. No parlem de Florentino.
I és la propietària de molts immobles que estan deshabitats i que, bueno, darrere de tot això, doncs també hi ha un pla de repoblació d'aquests habitatges i sabem qui és el propietari, la Caixa.
Però Fede, aquest pla de repoblació, jo ja hi estic d'acord. Si vegen a viure a Lloret, voldrà dir que tenen un motiu per guanyar-se la vida a Lloret. I això vol dir que generar...
O no, o estarem creant una ciutat dormitori, que és realment el que no volem. O sigui...
Una ciutat dormitori, una de les condicions que ha de tenir imprescindibles que estigui ben connectada.
Ja, clar, aquí està el secret.
I l'autopista no és la connexió somiada, entre altres coses, perquè anar a Barcelona o anar a segons quins llocs és extremadament prohibitiu quan hi vas en cotxe. Ves a Barcelona un rato a fer quatre regados i tornaràs un dia i tornaràs amb 35 euros de pàrquing. Més l'autopista, més el gasoll. No tenim tren, hi ha autobusos, però tenen la capacitat que tenen. Jo dubto que ens podem convertir en una ciutat dormitori si no tenim una mobilitat de tres parells de nassos. Girona és una ciutat dormitori de Barcelona per segons qui, perquè té un AVE que funciona i connecta Barcelona i Girona com un gínjol. I hi ha inclús una comunitat de commuters. El que està clar és que si ve gent a viure a Lloret és perquè s'hi guanyaran la vida. I a mi em dona la sensació que Lloret el que està fent és perdre població i no pas guanyant-ne, perquè potser la gent ja no es guanya tan bé la vida a Lloret. Per tant, comencem a pensar què fem o com donem la clau de volta a Lloret, o potser tenim un futur una mica més magre, perquè vist hotels tancats, veiem comerços tancats, veiem locals que no funcionen, veiem canvis de locals cada any, i això és un símptoma que les coses no funcionen, que la gent no es guanya la vida. Això sí que és preocupant. Això és molt preocupant. Això és de lo que hem de mirar.
Ahora has mencionado una cosa que a mí me preocupa extraordinariamente y de lo que no se habla, porque en Lloret no se habla de demasiadas cosas. Yo diría que a veces no hablamos de nada. Por ejemplo, los periódicos han publicado que Lloret de Mar es la población de la comunidad de Girona la segunda por la cola en rentabilidad.
Todos,
cuando hace 25 años era la población de renta por cápita más alta del país. ¿Qué ha ocurrido para que Lloret haya perdido la rentabilidad? ¿No es motivo suficiente para poder hablar del tema?
Sí, pero uno de los motivos...
¿Por qué no quiere hablar nadie?
Uno de los motivos es que hem canviat un dels factors i és que hem multiplicat per dos o per dos i pico la població i la riquesa.
Però hi ha altra.
S'ha mantingut o ha augmentat, però la dividim entre més gent.
Numeroses empreses de Lloret no són lloretenses.
Pues clar. I o sigui, això, home, aquest any és una plaga.
Hi ha un montón de empresas, empresarios, empezando por hoteleros, no pagan la renta en Lloret, ni mucho menos, la pagan en otro sitio, por lo tanto, y yo siempre pienso, tú has dicho que yo siento mucho interés por Lloret, de verdad, me siento un lloretense de verdad, aunque no haya nacido aquí, pero el individuo que no paga la renta en Lloret le importa un bledo a la población, pues claro, solo, le imprenta, solo le interesa su empresa, y ese es un tema que sería de interés suficiente poder hablar. ¿Por qué Lloret ha perdido rentabilidad? Pero es que está en la cola. Es el segundo de
sí,
la cola.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Això,
igual
aquest,
que,
és la
igual
data,
que el tema de las viviendas turísticas, que deberíamos hablar un día seriamente.
Perdón,
de las viviendas turísticas.
Ah,
deberíamos hablar seriamente. Porque, mira, yo recuerdo perfectamente, y lo he repetido hasta la saciedad, que el turismo es la primera actividad del país. Eso lo sabe todo el mundo. Dicen que el 12%, pero no, yo diría que indirectamente hasta el 20%, porque le afecta a transporte, afecta a comercio, afecta un montón de actividades que son paralelas, pero que van conjuntas. Por lo tanto, si una actividad que llega a ser 20% de la economía del país, ¿cómo es posible que haya desaparecido? Los ministerios, las consellerías, ha desaparecido todo.
Sí,
bueno,
sí.
Y el tema de las SUDS es que es un tema, vamos a ver, yo recuerdo cuando hace muchos años el señor Panizo, subsecretario de Turismo del Gobierno, dijo que en España había 6 millones de plazas ilegales. Toda la gente se echó a reír. Pero a mí me sorprende terriblemente cuando el año 91 la Generalitat decía que en Cataluña había 1,5 millones de plazas ilegales.
No, perdona. Tenemos más tiempo, Santiago.
¿Eh?
No tenemos más tiempo. Lo,
no, ya,
lo,
ya, sí. No,
lo dejamos para otro día.
Otro día lo hablamos.
¿Eh? La dada, 1.275 milions d'euros facturats a Abertis.
Sí. Mm?
Però la dada amb la que em quedo és que avui no hem parlat del procés. Això sí que és una molt bona dada. Gràcies, senyors, per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Bon dia,
gràcies,
bon dia.
Bon dia.
Sí? Sí.